Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4. Onda Cero Catalunya. La teva ràdio.
Les 7 i 7, bona tarda.
Ara comença, a Onda Cero, La Brúixola, amb Robert Calvo.
En el dia que Quim Torra s'ha convertit en president de la Generalitat, segona sessió del debat d'investidura al Parlament, i finalment la CUP ha permès que una majoria independentista hagi convertit l'home de Carles Puigdemont en cap de l'executiu. Abans de la votació final, Torra ja ha deixat clar que no hi haurà res nou sota el sol. Mateix full de ruta que el va traçar l'anterior govern, tornar a la matraca contra el perniciós estat espanyol, activació d'organismes prescindibles que només serveixen per alimentar el discurs secessionista i mantenir, com sempre, la temporalitat com a essència de la governabilitat de Catalunya. Perquè ningú sap ara mateix quan durarà aquest nou govern. I això probablement no ho decidirà ni el propi Torra, un home que assegura que el president és el fugitiu Puigdemont. Diu que tot el que acaben de fer ara només té com a objectiu aquest: legitimar i aconseguir investir finalment el que, de facto, consideren el líder i messies. Conclusió: segueixen alienats de la realitat. Però vaja, sempre pot haver-hi un 155 de la Constitució que els torni a fer tocar de peus a terra. Dilluns 14 de maig, a aquesta hora, Onda Cero explica notícies.
La Brúixola.
És així com posarem en marxa les tres vies d'acció política republicana. La primera, a l'exili o a l'espai lliure d'Europa. La segona, a Catalunya, a través del govern de la Generalitat, el Parlament i els ajuntaments. I també amb la creació de l'Assemblea de Càrrecs Electes. I la tercera via d'acció, naturalment, amb una ciutadania apoderada, mobilitzada i involucrada en el procés constituent.
El nou president de la Generalitat ha dibuixat d'aquesta manera el full de ruta del que serà el govern temporal de la Generalitat d'aquesta república imaginària, un executiu mogut des de fora de Catalunya per les mans dels que fugen de la justícia i que també es caracteritzarà per la creació d'una cosa que han anomenat l'Assemblea d'Electes. Vaja, un parlament il·legal i alternatiu on només hi hagi independentistes. I també, com sempre, arengant el personal perquè sigui la ciutadania qui, al final, acabi pagant els plats trencats de les possibles responsabilitats de tot plegat. Xavier Balló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A banda del procés, alguna proposta destacable del ja president?
Ha assegurat que voldrà recuperar el contingut de les lleis socials aprovades en els darrers anys pel Parlament i que el Tribunal Constitucional ha suspès o anul·lat per tal de fer, ha dit, una república per a tothom. Revertir també efectes del 155, per exemple, retornant a la normalitat els Mossos d'Esquadra i els seus comandaments, la Hisenda Catalana o l'Acció Exterior. També s'ha compromès a fer pública Aigües Ter Llobregat, privatitzada de forma fraudulenta per Artur Mas.
Principalment tot referent al procés. Veient-ho tot plegat, Moncloa està ja ben atenta a les passes que es puguin fer des d'aquí. A Mariano Rajoy, de moment, no li sona gens bé tot el que proposa Quim Torra.
A mí no me ha gustado, pero voy a juzgar los hechos.
Rajoy promet diàleg, però també Juan de Dios Colmenero, bona tarda, contundència.
Bona tarda, el presidente del gobierno ha dicho que apuesta por el entendimiento y la concordia, pero que de la misma manera que digo esto, ha dicho Mariano Rajoy, garantizo que la ley y la constitución se van a cumplir. Mañana se reúne con Pedro Sánchez, el jueves con Rivera, y los tres coinciden, no habrá complejos para aplicar de nuevo. Si es necesario el 155 en caso de que el nuevo presidente de la Generalitat traspasse la línia roja de vulnerar la llei.
Un article que segueix damunt la taula i pel que sembla el govern i els grans partits nacionals no s'ho pensaran ni un minut a l'hora de tornar a fer front comú per complir la legalitat, per fer complir la legalitat. Sobretot per combatre tots aquests organismes que pretén inventar-se Quim Torra, el Consell de la República, l'Assemblea d'Electes, vaja, totes institucions només integrades per independentistes. Això li ha costat avui els retrets de la resta de partits. Inés Arrimadas, cap de l'oposició.
Se quiere cargar el Parlament, se quiere cargar el gobierno y además dice que la persona que vamos a elegir hoy aquí no es el presidente de la Generalitat, sino que el presidente de la Generalitat es el que está en Berlín. ¿Pero qué instituciones quiere recuperar usted si se las quiere cargar todas?
Fa Fora d'això, avui expliquem que ACS i Atlantia s'han fet ja amb el control de pràcticament el 80% de les accions d'Abertis. És el resultat, Laura Pons, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De l'OPA sobre el 100% de la capital, del capital de la companyia d'infraestructures.
Sí, després de gairebé un any de negociacions, l'adquisició acaba amb el final esperat pel mercat. La companyia de Florentino Pérez i la italiana Atlantia obtenen el 80% del recolzament d'Abertis en l'OPA llançada al grup català d'autopistes.
L'aeroport de Barcelona, el Prat, ha tancat un mes d'abril exitós. Josep Puig, bona tarda.
Bona tarda.
A les portes de la campanya d'estiu.
Tanca l'abril amb 4,2 milions de passatgers, un 3% més que en el mateix període de l'any anterior. En el que portem d'any hi han passat més de 14 milions de viatgers. A l'aeroport de Girona i el de Reus segueixen amb tendència ascendent.
La fiscalia demana 37 anys de presó per abusar de les seves filles menors a Lleida.
A la 46 anys, la Fiscalia basa la seva petició de condemna en dos delictes de maltractament habitual, un de maltractament i dos de continuats contra la llibertat sexual. Segons l'informe, pagava les seves filles de manera habitual amb bufetades i cops de cinturó.
El Consell de Dones de Barcelona, que aplega 80 entitats, ha mostrat avui el seu rebuig a la sentència de la manada. Amb tot, el dia 30 arribarà la Patum de Berga, que es conjura per evitar tenir problemes. L'Ajuntament forma entitats, bars i comparses per detectar agressions sexistes. Mònica García, regidora de Patum.
No ha de ser un cop, si no, pot ser un comentari, pot ser un ventall amplíssim de conductes que poden ser llegides com a agressió sexista, i de fet ho són.
Demà serà el dia més tranquil de la setmana en el temps, que no s'estabilitzarà del tot, i cada dia tindrem estones de sol i de ruixats. Però com es presenta exactament la cosa? Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts tindrem una jornada assolellada a Catalunya amb poca nuvolositat en general. El Pirineu, Prepirineu sí, encara continuaran alguns intervals de núvols que poden deixar-nos precipitacions febles, més probables també a la Vall d'Aran, i les temperatures han de tornar a pujar, un augment que serà més acusat, més accentuat al Pirineu. La mínima marcarà 13 graus a Barcelona, a Tarragona 12, a Girona 10 graus, a Lleida 8. Hi ha el vent a l'Empordà i al sud de Tarragona, farà de nord-oest, ja no tan fort, però i a la resta es mantindrà suau, d'oest amb brises a la costa.
El transport públic, com està la cosa? Transmet, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha complicacions importants, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant la situació és tranquil·la ara mateix a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Així sona la ràdio, així sona Onda Cero quan és un quart de vuit del vespre. Al control tècnic, Juan Carlos García.
La brúixola, amb Robert Calvo.
199 dies després de la destitució de Carles Puigdemont i de la seva fugida, el Parlament ha tornat a escollir avui un president de la Generalitat. Es diu Quim Torra i ha estat investit per la majoria independentista gràcies a l'abstenció de la CUP. En aquest segon debat, aquesta segona sessió del debat d'investidura celebrada avui dilluns, Torra ha tornat a deixar clar que l'objectiu del seu govern serà avançar cap a la República. Una república que a dia d'avui no existeix i que la situació actual és provisional i excepcional. Per tant, és un president provisional. I un dels punts en els que ha posat més èmfasi Xavier Abelló és en recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional.
Sí, Torra avui ha insistit molt en aquest punt, en què un dels seus objectius serà recuperar el contingut d'aquestes lleis socials suspeses o anul·lades, i ho ha fet venent la idea de que la república que volen ha de ser útil per a tothom.
El govern que presidiré tornarà a impulsar totes i cadascuna de les lleis que el govern del PP ha dut al Tribunal Constitucional i que han quedat suspeses, algunes de les quals aprovades per unanimitat en aquesta cambra, i per tant amb el vot favorable del PP, que no ha servit per evitar que la piconadora del govern de l'Estat també les deixés en suspens. Aquestes lleis servien d'interès comú de tots i cadascun dels ciutadans d'aquest país. Algú creu que la lluita contra el canvi climàtic només servia per als ciutadans que són independentistes? O que la llei contra la pobresa energètica distingia entre les persones vulnerables que són independentistes i les que no?
De fet, en aquest sentit, el discurs de Torra d'avui ha intentat ser més inclusiu que el del passat dissabte, fins al punt que s'ha disculpat de forma més clara pels comentaris despectius amb els espanyols fets al llarg de la seva trajectòria.
Lamento que unes piulades tretes de context adreçades al govern de l'Estat hagin pogut ofendre ningú. No em sap greu reiterar-m'hi, perquè de cap manera era la meva intenció que ho fos. També em sap greu si en algun moment fruit de la intensitat que demana el periodisme, hagi pogut utilitzar alguna paraula inconvenient. Me'n penedeixo i no tornarà a passar.
Torra ha reconegut que l'independentisme no ho ha fet tot bé, però ha demanat autocrítica també als partits constitucionalistes, demanant-los que rebutgin l'existència del que considera presos polítics i exiliats per tal de poder parlar, ha dit, de diàleg i de vida. Ara bé, fora d'aquest to, òbviament Torra ha mantingut alguns objectius, com fer l'anomenat procés constituent, creant fins i tot una assemblea de càrrecs electes i donar poder a l'anomenat Consell de la República que presidiria Puigdemont des de Berlín. El govern de la Generalitat, Torra no ha volgut dir si obeirà les resolucions judicials i ha apel·lat a la CUP a pressionar-los si aixequen el peu de l'accelerador.
Vostè pregunta molt pel respecte al marc legal. Sempre li respondré el mateix, que l'únic a qui dec obediència és el poble de Catalunya i, per tant, aquest Parlament. Companyes de la CUP, us faig un encàrrec, que és que us mantingueu alerta si mai caiem en la temptació de l'autonomisme. Aixequeu la bandera vermella immediatament, perquè ens estaríem equivocant.
Un cop Quim Torra ja havia estat investit, ha tornat al faristol de l'hemicicle per fer alguns agraïments. Un dels primers ha estat precisament a Carles Puigdemont i ha acabat dient que l'investiran i que aquest és precisament un dels objectius que tindran en aquesta legislatura.
Això que deia Torra avui, que ha dit això de "me'n penedeixo, no tornarà a passar" sobre els seus tuits i les seves declaracions. Curiosament, la mateixa frase que va pronunciar el rei Joan Carles I quan la foto de Botswana. La investidura de Quim Torra ha estat possible gràcies a l'abstenció de la CUP, que després d'un intens debat aquest cap de setmana entre la seva militància ha decidit no impedir l'elecció de Torra com a president, tot i que avui els anticapitalistes han advertit que faran d'oposició a aquest govern perquè no creuen que Junts per Catalunya i Esquerra tinguin la intenció de fer efectiva la República amb totes les conseqüències. Per tant, Xavi Avelló, podríem dir que el de la CUP avui és un vot prestat.
Sí, la CUP no veu que hi hagi cap voluntat de desobeir, per això diuen que no donaran suport al govern. Han justificat la seva abstenció explicant que en aquest context actual en el que cal lluitar, diuen, contra la repressió, tenen clar a quin dels dos costats estan. Però un cop activat el govern, ha dit el diputat Carles Riera, faran d'oposició.
Som i serem a l'oposició per lleialtat a l'1 d'octubre, per fidelitat a qui no vol fer ni un pas enrere en el camí cap a la República. Senyor Torra, cal que el carrer i el poble amb els seus cossos han guanyat, les institucions i el seu govern no ho aturin. Visca la República.
Junts per Catalunya i Esquerra han celebrat la posició de la CUP que possibilitarà tenir govern aquesta setmana. El portaveu de Junts, Eduard Pujol, s'ha dirigit a la Moncloa per demanar-los que aixequin el 155.
Senyors del govern espanyol, quin dia aixecaran el 155? Senyor Rajoy, senyor Rivera, senyor Sánchez, els tres tenors, si van ser valents per imposar una norma injusta, siguin valents ara i compleixin la paraula donada. No s'adormin, no ens prenguin més el pèl i aixequin el 155. Si us plau, dia i hora.
Esquerra, de la seva banda, ha tornat a basar el seu discurs en la necessitat de que el nou govern faci polítiques socials que ajudin a eixamplar la base social de l'independentisme. A més, davant la polèmica sobre el perfil ideològic de Torra i els seus comentaris, la CUP ja ha advertit que el sobiranisme no pot ser identitari i exclusiu, i el portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, ha apel·lat a la diversitat i ha agraït la disculpa del nou president.
I fer govern amb ganes de treballar des de la diversitat i per la diversitat. I en aquest punt vull agrair i destacar les paraules de disculpa del senyor Quim Torra. Haver-ho fet avui i aquí, abans d'assumir el càrrec, l'honora. És valent i no fa riure.
S'hauria advertit que l'anomenat procés constituent no servirà de res si només es fa entre els 2 milions d'independentistes convençuts i ha apel·lat de forma reiterada a arribar als qui encara no defensen la República.
Esquerra apel·lava avui implícitament a l'espai dels comuns perquè entrin en aquest debat sobiranista, però la formació de Xavier Domènech no ha recollit el guany, Xavier.
No, de fet, el líder dels comuns al Parlament ha estat molt crític amb Esquerra i la CUP per fer president a un candidat de perfil excloent.
Senyor Joaquim Torra, Catalunya està tots els catalans i les catalanes. En una època on necessitem àmplies aliances, vostè sembla simbolitzar just el contrari. Quan vostès parlen de transversalitat, quan parlen d'àmplies aliances, jo crec que hem arribat a un punt on han inhabilitat gran part del discurs que professen cada dia. Ho diré en paraules d'una persona que admiro, Joan Tardà. Maleïdes les pàtries, per espanyoles o catalanes que siguin, que exclouen els seus fills.
A més, Domènech ha avisat que si el govern és provisional i si només dura 5 mesos, com ha arribat a insinuar Carles Puigdemont en una entrevista, l'executiu no podrà complir gairebé cap de les mesures promeses avui per Quim Torra.
Bé, doncs veurem com acaba passant tot plegat en els propers dies. De moment, avui, els partits de l'oposició, els constitucionalistes, consideren que el que han vist al Parlament és Puigdemont 2.0.
La informació del dia a la brúixola.
Era d'esperar, dissabte ja vam viure un aperitiu, però avui hem certificat que Quim Torra no convenç els partits constitucionalistes, ni els convencerà, ara per ara. Alguns, sobretot més que altres. Han reiterat les crítiques als seus comentaris i articles despectius adreçats als espanyols i han criticat que no hagi mogut ni una coma del discurs independentista tornant a reivindicar la república, que no existeix, i el resultat de l'1 d'octubre, que va ser un referèndum il·legal. Marc Navarro, bona tarda.
Bona tarda.
Les forces no independentistes han alertat també que se'ls vol silenciar el Parlament.
Sí, la guanyadora de les eleccions i futura cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha assenyalat que amb l'Assemblea d'Electes o el Consell de la República que avui ha presentat el president Torra, la voluntat és fer callar l'oposició parlamentària.
Solo hay una cosa que de verdad me ponen los pelos de punta. Dice, no, es que estamos aquí para recuperar las instituciones. ¿Las instituciones? ¿El Parlamento que usted quiere sustituir por una asamblea de electos donde solo va a haber independentistas? Si usted no quiere recuperarlo, ¿quiere cerrarlo? ¿Quiere sustituirlo?
El primer secretari del PSC i líder dels socialistes al Parlament, Miquel Iceta, ha reclamat al nou president que respecti les lleis, que no menystingui la diversitat de la societat catalana i ha reiterat les crítiques cap a les seves tesis en què qüestionava la catalanitat d'aquells que parlen castellà o que no se senten independentistes. Amb un to més contundent, Iceta ha advertit que si es tornen a saltar les lleis, tot plegat acabarà com el rosari de l'aurora.
Si per fer república cal empetitir la nació, aquesta república no ens serveix. Si per fer república cal trencar la unitat civil, aquesta república serà nefasta. I si per fer república s'han de vulnerar les lleis que regulen la nostra convivència, això acabarà com el rosari de l'aurora, o sigui, en batalla campal.
El discurs de Quim Torra tampoc ha tingut el vistiplau dels populars. El seu líder a Catalunya, Xavi García Albiol, ha aplaudit les referències al diàleg, però li ha avançat que el president espanyol no s'asseurà a parlar si el debat és trencar Espanya.
Cuando usted dice que se quiere sentar con Mariano Rajoy, con el presidente del gobierno, le pregunta, ¿piensa de verdad que el presidente del gobierno se va a sentar a negociar cómo se trocea España? ¿Usted se lo cree de verdad? Ya le adelanto que no.
En acabar la votació, tots els partits constitucionalistes han encaixat la mà amb el flamant president investit, un gest que, tot i la distància ideològica, es llegeix com a cortesia parlamentària.
Veurem fins quan es manté aquesta cortesia parlamentària i fora de l'arc parlamentari, de l'hemicicle del Parlament. Ara, un cop ja Quim Torra ha estat investit, ens preguntem què ha de passar a partir de demà.
Això és La Brúixola. Amb Robert Calvo.
Investit ja com a president, ara s'obre un nou calendari. El nomenament per part del rei, la presa de possessió i l'anunci del nou executiu. La primera passa, que ja està feta, és que el president del Parlament, Roger Torrent, anuncia el resultat de la votació de la investidura a Felip VI. Marc, ho ha fet per escrit, sense demanar audiència amb el monarca, com és habitual. Vaja, i podríem dir que en aquesta ocasió Torrent li torna una bufetada al monarca que li va donar el monarca a l'anterior presidenta del Parlament.
Exacte, expliquem-ho. Sí, Roger Torrent, igual que la seva predecessora Carme Forcadell va establir... O sigui, Roger Torrent explica o ha explicat, argumentat, que la seva predecessora Carme Forcadell va establir el precedent perquè, aleshores, com comentes, va ser el mateix rei qui va declinar rebre la presidenta del Parlament perquè li comuniqués el resultat de la investidura de Carles Puigdemont. Torrent tampoc veu bé el posicionament del rei i els dies posteriors a l'1 d'octubre.
En qualsevol cas, ara sobre aquest nou calendari que dèiem, Marc.
Sí, tot i que Torra ja és president, no ho és a tots els efectes, és president electe. Ara és el rei qui n'ha de firmar el nomenament, que tradicionalment s'ha fet l'endemà del debat d'investir. Un cop signat, es publica el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i aleshores, ja sí, Quim Torra podrà prendre possessió del càrrec. Això ens pot portar a dimecres. Un cop ha promès o jurat el càrrec, donarà a conèixer la composició del nou executiu, que es preveu que abans del cap de setmana ja estigui en marxa. En paral·lel, demà Quim Torra reunirà amb Carles Puigdemont a Berlín. Una trobada entre el president de la Generalitat i el seu predecessor que acabarà amb una roda de premsa conjunta.
El seu predecessor, aquí avui, Quim Torra ha donat tota la legitimitat. De fet, ha dit que treballarà aquest govern, que és un govern temporal, per acabar investint Carles Puigdemont i Vuelta a la mula al trigo. I 26, la 7. Avui a la Moncloa han estat ben atents al que ha dit Quim Torra a la tribuna d'oradors de l'hemicicle del Parlament. De moment, al president del govern no li sona gens bé la música que ha sortit d'allà. De fet, Mariano Rajoy ja estava força astorat després d'haver llegit els articles i les piulades del ja president electe, quan encara no era president. Va dir que no el coneixia, però que la impressió no era bona. Avui ho ha certificat, però basant-se en el discurs que ha escoltat. Un discurs que ha servit per traçar un full de ruta que Moncloa, Juan de Dios Colmenero, a Rajoy el podria portar a actuar.
La gran incógnita es saber si todo lo que ha dicho Quim Torra sobre implementar la República, iniciar el proceso constituyente, caminar hacia la independencia, volver a proponer las leyes que el Tribunal Constitucional ha suspendido, si todo eso se traduce en algo concreto, si es capaz de aprobarlas y convertirlas en hechos. En definitiva, si Quim Torra será como Puigdemont, que se atrevió a proclamar una DUI, una declaración unilateral de independencia, o si será como el presidente del Parlament, Roger Torrent, que se aproximaba, pero que nunca se atrevió a sobrepasar el límite de lo establecido por la ley y por el Tribunal Constitucional. Esta es la gran cuestión que inclinará la otra balanza, la del bloque constitucionalista. Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, ha fijado posición esta mañana, concordia, pero al mismo tiempo garantizando la ley.
Quiero decir que de cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y por la concordia, pero de la misma manera que digo esto y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir.
Y en esto han estado y seguirán unidos tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera como el propio presidente del gobierno. Por los hechos será juzgado y en este sentido aseguran desde el gobierno quedan abiertas todas las posibilidades, incluida la de volver a aplicar de nuevo y en cualquier momento y de forma inmediata el artículo 155.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, gràcies, Juan de, es reunirà aquest dimarts amb Mariano Rajoy, com ens acaba d'explicar en Juan de, per analitzar com ha d'enfocar l'Estat la investidura de Quim Torra. El secretari d'Organització dels Socialistes, José Luis Ábalos, assegura que Sánchez manté una posició sense complexos davant la possibilitat d'haver d'aprovar un nou acord al Senat per aplicar, per segona vegada aquí, l'article 155 de la Constitució.
Cada vez que se ha visto con el gobierno siempre ha planteado medidas de carácter político, iniciativas políticas que vayan más allá de las respuestas de intervención, ¿no? Es decir, siempre hemos exigido eso y en ese sentido pues redundarán porque el conflicto tiene que encontrar alguna alternativa de salida política, ¿eh? Tiene que haber espacio para la política y el gobierno tiene que asumir que tiene esa responsabilidad.
Dijous serà el moment d'Albert Rivera, del líder de Ciudadanos, i ens servirà per veure si ell i Rajoy han solucionat l'estiventós dels darrers dies precisament a causa del 155 de la Constitució, que segueix planejant al damunt de Catalunya i que no acaba de desaparèixer. Veurem quan el govern, si és que ho fa, com li ha demanat avui el president electe, retira aquest 155 de la Constitució, i també ho demanava des de Junts per Catalunya Eduard Pujol. De moment comença la setmana en la que es configurarà amb tota seguretat el nou govern de la Generalitat, que estarà integrat per Junts per Catalunya i per Esquerra Republicana.
La brúixola, Onda Cero Catalunya.
Esquerra Republicana, que fa costat al nou president, a Quim Torra, però a qui avui han advertit que aquest procés constituent que pretén no servirà de res si se segueixen quedant amb els convençuts, amb els 2 milions d'independentistes convençuts. Diuen que s'ha d'arribar als que encara no defensen la república, una república que, ara li preguntaré al portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Gerard Gómez del Moral, què tal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Existeix o no existeix la república?
Bé, la república i la independència és un projecte polític que nosaltres, bé, nosaltres no en solitari, sortosament, sinó amb molta altra gent i altres partits, treballem des de fa anys i, evidentment, la nostra voluntat és arribar a la República Catalana. Ho hem dit ara i ho hem dit des de fa 80 anys. Però dit això, el que cal és treballar molt, com ara vostè justament deia, no?, per seguir ampliant, per seguir sumant a gent i per seguir explicant-nos a tota la societat catalana que el projecte justament pel qual volem la república és per garantir més drets, per construir una societat doncs, que sigui millor, més justa, més igualitària i amb més drets per tots els ciutadans.
Vostès avui han donat suport a un president que serà cap d'un executiu que, vaja, segueix amb el full de ruta traçat per l'anterior executiu, del que vostès també van formar part. Parla d'aquesta assemblea d'electes, del Consell de la República, parla oberta, vaja, doncs, d'aquesta república imaginària, que deu seguir en l'imaginari de molta gent i que vostès encara opten per construir, vaja, que no existeix, però que creuen que pot existir. Vostès ho diuen al mateix temps que acaben de traçar les bases o el full de ruta del seu propi partit en els propers temps, en el que deixo en clar que Catalunya o el govern de Catalunya no s'ha de basar en aquesta meitat o 50% de catalans que estarien a favor de la independència, que són quants menys, vaja, i en altres coses que van dedicades exclusivament a la implementació d'aquesta república. Creuen que hi haurà diferències amb Junts per Catalunya en aquest sentit?
Bé, jo crec que hem de treballar molt per arribar a un projecte comú. És evident que nosaltres volem la república. Crec que això és notori per qualsevol persona que conegui i que hagi escoltat mai algú d'Esquerra Republicana, diguéssim, perquè ho hem defensat ara, ho hem defensat fa 10 anys, fa 20, fa 30 i fa 40, no? Per tant, nosaltres seguim defensant el que sempre hem defensat. Dit això, hi poden haver-hi matisos, si m'ho permet així, estratègics. Uh-huh. És possible. Nosaltres hem fet una proposta i nosaltres n'estem convençuts que el que cal és fer republicans, per dir-ho en aquests termes, no? I per tant, perseguir sumant. I aquest govern, que avui, bé, avui hem investit president, diguéssim, que es conformarà en els propers dies, és evident que ha de governar pels 7 milions i mig de catalans, per tots els catalans, com tots els governs han de fer. I per tant, el que han de vetllar és pel benestar i per les polítiques públiques, diguéssim, de tot el país. Però dit això, el que tampoc es pot pretendre és doncs, que els partits que l'integren o la majoria parlamentària que li dona suport, o com li vulguin dir, renunciï als seus ideals. Jo crec que això fa un flac favor a la democràcia. Fet avui mateix, en l'hemicicle, en el Parlament, sentit a la senyora Arrimadas dir que el diàleg arribaria quan els independentistes no tinguessin majoria. I a mi això em preocupa, en termes democràtics. Perquè jo crec que el diàleg, justament, i la democràcia es basa en parlar amb els que no pensen com tu. Perquè si només vols parlar amb els que pensen com tu, crec que el que estem fent és petita, la democràcia, i sobretot el que estem no sent és valents. El que cal és valentia i parlar amb el discrepant i arribar a acords polítics, en termes polítics, per trobar una solució política que crec que és el que necessita Catalunya.
Vostè contextualitza tot plegat, tot això que hem començat a viure des d'avui, vaja, des de dissabte, amb una concepció d'un nou temps a Catalunya, però vaja, com s'entén un nou temps amb un president que no es considera legítim del tot, o com a mínim legítim, dient que el legítim és un senyor que està fugint de la justícia espanyola, que l'espera, a milers de quilòmetres, i que, vaja, i que dona importància, aquest nou president, o dona legitimitat també a unes institucions que encara no estan ni creades ni són legals, que no pertanyen a les institucions que ell vol recuperar.
Miri, jo li seré molt clar en dos aspectes. Jo crec que les persones que són a l'exili no podem parlar de que són fugides de la justícia, sobretot perquè estan entregades a la justícia.
A l'espanyola no, senyor del Moral.
No, però a l'europea, com vostè sap perfectament, sí. De fet, aquesta mateixa setmana els exconsellers, diguéssim, que són a Brussel·les, tenen cita amb la justícia belga, en aquest cas, i fins i tot el president Puigdemont ha estat a la presó, diguéssim, a Neumünster, justament per decisió de les autoritats. Per tant, jo crec que és important ser curós amb el llenguatge i, per tant, jo crec que no podem parlar de fugit. Però més enllà d'aquest matís, li volia aclarir aquestes dues coses. Jo crec que
és important... Si em permet, li matisaré, que no s'ha presentat davant del jutge Pablo Llarena, que és qui l'espera a Espanya.
No, però sí que s'ha presentat a la justícia europea conforme contemplen, diguéssim, els tractats europeus. Fins i tot, li vull recordar, que van oferir declarar per videoconferència davant del jutge uh-huh. Pablo Llarena. Per tant, ells van tenir predisposició.
Però bé, no entrem en aquest debat.
Crec que no era... Sí, d'acord. No volia fer el matís perquè crec que és important també que l'audiència pugui conèixer uh-huh. com a mínim la meva visió. Però de la mateixa manera que li dic això, jo crec que no li podem treure importància, ni legitimitat, ni autoritat, ni al Parlament de Catalunya, ni al Govern de Catalunya. Jo crec que això és bàsic, perquè són les nostres institucions, són les institucions que justament cuidem, no?, i volem recuperar, i ho hem insistit moltíssimes vegades en aquests darrers mesos, no?, en aquests 200 dies en els quals hem tingut l'aplicació del 155, que era vital recuperar les institucions. Per tant, efectivament, el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya no, no els podem menystenir ni se'ls pot donar, relegar un paper, perquè el paper que tenen com a institucions d'autogovern del nostre país és important.
Home, bàsicament perquè el Parlament de Catalunya representa, és la fotografia de Catalunya pel que
exactament
fa a l'acció política. Ho deia perquè avui estem posant molts conceptes sobre la taula, senyor Gómez del Moral, que potser a la gent li sonen a xinès, és a dir, Consell de la República, Assemblea d'Electes, en què consisteixen aquestes noves institucions de nova edificació?
Bé, jo crec que això, diguéssim, s'ha d'acabar de desenvolupar en qualsevol cas i s'haurà d'acabar d'explicar. Les institucions, pròpiament, jo crec que són clares, que és el Parlament de Catalunya i que és el govern de Catalunya, de la Generalitat, i per tant, en aquests termes, des del punt de vista institucional, crec que és clar, els òrgans, diguéssim, que les institucions, per ser més curosos, diguéssim, amb el vocabulari que tenim. Però dit això, és veritat que, que el moment polític és excepcional. El cap de llista de la meva candidatura, diguéssim, és a la presó, i amb ell hi són uns quants diputats, i a l'exili també hi ha més diputats, i estem en una situació de repressió enorme que fa que el moment polític de Catalunya i que el moment, diguéssim, fundacional d'aquesta 12a legislatura, doncs efectivament sigui excepcional i sigui, jo, com a mínim, des de la meva òptica m'atreviria a dir preocupant des del punt de vista democràtic, i el que hem de recuperar justament és el diàleg entre tots, entre els diferents, com li deia abans. Jo crec que això és important, perquè parlar amb tu mateix, diguéssim, segur que arribes a un alt grau d'acord, però crec que té poc mèrit, diguéssim, democràtic, i per tant trobar aquesta solució política, no?, en aquesta situació.
La solució política, ho dic perquè en l'anterior legislatura també es deia això, sí, volem dialogar, però només d'un tema, que és referèndum o referèndum. Ara el referèndum, de moment, no està posat de nou sobre la taula. Sobre què volen dialogar?
Sobretot sobre la repressió, sobre els presos, sobre l'exili, sobre el que ha passat en els darrers mesos i sobretot...
Sobre les escoles, sobre la sanitat, sobre la dependència, sobre les ajudes al tercer sector, sobre què?
Efectivament. No, efectivament, sobretot, quan dic tot, és també, efectivament, per exemple, el corredor mediterrani, que tenim, diguéssim, aquesta deixadesa des de fa tants anys, vol dir les rodalies, vol dir, efectivament, la dependència, on l'Estat ha deixat de pagar el 50% que li correspondria per llei i la Generalitat està portant el 90%, vol dir tantíssimes polítiques socials que des de fa molts anys, de fet, hem intentat i hem volgut dialogar o pactar, acordar, millores, no? O, de fet, sovint ni millores, senzillament compliment del que s'havia promès. Però sí que jo crec que per fer un diàleg franc i honest, el que no es pot demanar és a ningú que renunciï a allò que pensa. I, per tant, si aquest diàleg parteix de la premissa que els independentistes o republicans, o el terme, diguéssim, que li vulguem posar, hem de renunciar al que creiem, crec que no estaríem fent tampoc un gran favor a la democràcia, entre altres coses, perquè això a les darreres eleccions ho van votar 2.100.000 persones.
Acabo ja, senyor Gerard sí. Gómez del Moral. Quant temps durarà aquest govern?
Doncs a nosaltres, diguéssim, Esquerra, deixi'm parlar per mi, o pel meu grup polític, ens agradaria que durés. Ens agradaria que durés, i ho hem dit, diguéssim, ja en campanya, no ara. Ho hem dit des de fa mesos i creiem que hem de donar...
És a dir, donar per fet que no serà una legislatura de 4 anys?
No, al contrari. És a dir, a nosaltres ens agradaria que aquesta legislatura donés estabilitat i no estiguéssim en una permanent provisionalitat, que és la que ens provoca aquesta situació d'excepcionalitat. I, per tant, nosaltres el que volem és un govern fort, és recuperar aquesta eina, que és el govern de Catalunya, i que sigui tan forta com sigui possible. I perquè sigui forta, doncs entenem que la provisionalitat probablement no ajuda, per simplificar-ho.
Veurem quant dura, i ho analitzarem aquí. Gràcies, Gerard Gómez del Moral, portaveu adjunt d'Esquerra Republicana al Parlament. Bon vespre.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Aquesta anàlisi que estan fent des d'Esquerra Republicana, segurament ara ho veurem, no acaba de convèncer Ciutadans. El primer partit de l'oposició que acusa el nou president electe, Quim Torra, de voler rebregar les institucions que ell diu vol recuperar, i crear-ne de noves que seran il·legals. David Mejía, diputat de Ciutadans al Parlament, què tal? Bon vespre.
Què tal? Bon vespre.
Hores d'ara, a les 7:40 de la tarda, creuen que el govern de la Generalitat que encapçalarà Quim Torra tindrà una llarga durada?
Doncs no estem gaire esperançats de que així sigui. Creiem que això només ha estat un nou capítol d'aquest procés interminable, que el senyor Torra al final doncs és un continuisme de l'expresident Puigdemont. Ell mateix ho ha dit, que això és un govern provisional, i per tant no estem gaire esperançats en aquest sentit.
Vostès en aquestes primeres hores de presidència de Quim Torra, encara president electe, perquè el rei encara no ha rubricat la seva decisió, la seva elecció, vaja, i tampoc s'ha publicat en els diaris oficials, en aquestes primeres hores com creuen que respirarà el nou govern de la Generalitat? Realment baixaran, tocaran de peus a terra a la realitat o seguiran instal·lats en aquest món paral·lel en el que s'ha d'implementar la república que ells mateixos han admès que no està activada?
Doncs veient els discursos que ha realitzat el senyor Torra, tant el dissabte com avui, doncs no estem gaire esperançats en aquest sentit. Creiem que ells volen allargar aquest embolic, aquest lío, no? El senyor Torra és l'expressió màxima del nacionalisme més radical, del nacionalisme excloent i supremacista, i per tant no creiem que es dirigeixi cap al camí de la legalitat, cap al camí del compliment de les lleis, cap al camí del diàleg. Efectivament, tots volem diàleg. És una evidència que Catalunya i els catalans necessiten diàleg entre les diferents formacions polítiques per donar solucions a tots aquells problemes reals, però perquè hi hagi diàleg hem de respectar les regles del joc, i les regles del joc són l'Estatut d'Autonomia, són la Constitució i, per tant, les lleis vigents que tenim en el nostre país. I creiem doncs, que aquesta no serà la via veient doncs, els discursos que ha realitzat el senyor Torra aquests últims dies.
Anava en aquest punt, en el punt de la baixada a la realitat, perquè, vaja, per escarment del que ja hem vist amb els que van ser integrants de l'anterior govern de la Generalitat, li deia això, li preguntava això, perquè potser els discursos a l'hora del debat d'investidura són molt pomposos, però després, quan s'ha d'executar, diuen alerta que aquí que ells es van enganxar els dits i jo no vull acabar davant d'un tribunal. Creuen que això pot passar?
Doncs no creiem que això passi, perquè, insisteixo, escoltant doncs, els discursos i veient quin és el tarannà del que serà el president de Catalunya, el que és el president de Catalunya actual, doncs no creiem que sigui el que passarà. De fet, ja hem vist, no?, com sembla que vulgui treure-li competències a la màxima institució que tenim a Catalunya, que és el Parlament, substituir-li per un Consell de la República, per una assemblea d'electes, on ells puguin tenir la majoria absoluta per decidir el que vulguin, i per tant, qui no vol restituir les institucions i qui no vol tornar a la normalitat que necessita Catalunya per tal de poder, com deia, solucionar totes les qüestions i totes les problemàtiques que tenim, doncs són ells mateixos.
De moment, el president electe Quim Torra viatjarà a Berlín per veure's amb Carles Puigdemont, el qui ell considera president legítim de Catalunya. Això com es menja, senyor Mejía?
Doncs això es menja amb preocupació. Efectivament, ell ha dit que això és un govern provisional, que és un president provisional, i per tant això demostra que aquesta legislatura tot sembla indicar que serà molt curta. I per tant, és evident que així poca feina podrà fer, així poca feina podrà desenvolupar i podrà realitzar totes aquelles propostes que avui ens ha exposat en el seu segon discurs d'investidura, que són propostes, per cert, que ja les havíem escoltat en l'anterior president i que no es van desenvolupar, que portem molts anys escoltant-les, perquè ells l'únic que tenen com a prioritat és la independència, l'únic que tenen com a prioritat és crear aquesta confrontació entre catalans, i no veiem gaire disposició a poder treballar conjuntament i arribar a acords que són necessaris pels catalans.
De moment, com li deia, vaja, en aquesta obertura de nova etapa i de voluntat de diàleg, així ho ha dit el senyor Torra, qui primer se'n va veure és a Carles Puigdemont. Què li sembla aquest viatge?
Doncs efectivament és una demostració més de les prioritats que tindrà aquest nou govern de la Generalitat. Les seves prioritats són viatjar a veure l'expresident Puigdemont i no doncs, establir un pla de xoc, doncs, per exemple, per com acabar amb les llistes d'esperes o amb les llistes de dependència, que som la comunitat autònoma que tenim llistes d'esperes més elevades de tot el país. Per tant, una mostra més de les prioritats que tindrà aquest govern, una mostra més que l'únic que els interessa és allargar aquest procés, és aquesta roda de hàmster que no sortim d'ella sense donar solucions, doncs, a les llistes d'espera, als barracons que hi ha a Catalunya, que també som la comunitat on més barracons hi ha a les escoles públiques catalanes, i per tant demostra una vegada més que les seves prioritats no són la de solucionar totes aquestes qüestions, sinó la de pues construir aquesta república imaginària de la qual estem vivint els últims temps.
El senyor Torrent no ha anat a veure el rei, li ha enviat una carta, què li sembla?
Bé, doncs al final aquestes qüestions són formalismes que s'han de realitzar pues quan hi ha una investidura. Crec que no és la manera adequada ni la manera general que s'utilitza quan hi ha aquests moments electorals o constitutius de nous governs, i per tant, en fi, és una demostració més, una vegada més, d'aquesta situació anormal que ens estan fent vivint els partits independentistes.
Bé, doncs amb això ens quedem, veurem com va evolucionar la cosa. David Mejía, diputat de Ciutadans al Parlament, gràcies, bon vespre.
Moltes gràcies, bon vespre.
Nosaltres estem preguntant per aquest nou govern de la Generalitat al nostre web, onda0.es/Catalunya. Preguntem a vostès que ens escolten. Creus que Catalunya tindrà un govern estable amb Quim Torra com a president? Creus que Catalunya tindrà un govern estable amb Quim Torra com a president? A aquesta hora, 7:47 de la tarda, les persones que ja han votat en aquesta enquesta, el 60% considera que no hi haurà un govern estable. El 40% considera que sí. Poden seguir votant al nostre web onda0.es/Catalunya. De seguida, més històries a La Brúixola.
La Brúixola. Amb Robert Calvo.
Si tu casa parece que te hable, tienes dos opciones. Contratar a una medium o mejor, instala en tu hogar un descalcificador de agua Olimpia Plus para acabar con la cal y el cloro de tu hogar. Ahorrarás en reparaciones de electrodomésticos, productos de limpieza y energía. Llama al 900-208-208 y disfruta de la protección y el ahorro que solo Olimpia Plus te puede ofrecer. Grupo Corsa, sed de innovación.
Ara un consell a La Brúixola. Li han donat l'alta mèdica però no es troba capacitat per treballar. Té alguna malaltia o lesió que li impedeix fer la seva feina? Doncs estigui tranquil. Pot contactar amb Abogados Campmany. Són especialistes en incapacitats. L'assessoraran per cobrar la major pensió possible. No s'ho pensi. Truqui al telèfon 93 159 98 30. 93 159 98 30. La primera visita i la valoració mèdica són totalment gratuïtes. També té una pàgina web, reclamarincapacidad.com. Abogados Campmany està a Barcelona, al carrer Muntaner, número 177.
Bon dia, carinyo. I adeu, que faig tard.
Ei, un cafè amb mi, almenys.
Ah, tens raó, perdona.
Per cert, recorda que aquest cap de setmana anem de compres...
No, que m'estresso!
Carinyo, tenim tota tocada a casa. Que no saps que tenim a la ciutat 21 eixos comercials amb milers de comerços de proximitat.
Què dius?
Que sí. Mira la web eixosbsn.org.
Barcelona Comerç. Fent barri, fem ciutat.
La Brúixola d'Onda Cero Catalunya.
Hi ha més coses en l'actualitat d'aquest dilluns. Florentino Pérez, president d'ACS, i Giovanni Castellucci, president d'Atlantia, han aconseguit el control del 80% del capital social d'Abertis després de l'OPA que han fet sobre aquesta companyia fins ara catalana. Per tant, el grup del president del Real Madrid i la companyia italiana no han arribat al 90% d'acceptació que es necessitava per activar el procés de compra-venda forçosa i excloure ràpidament Abertis de la compra després d'aconseguir-ne el control, Laura.
Exacte, i això implicarà un allargament de l'operació final d'uns 30 dies hàbils, que és el que triga a excloure una empresa de borsa després d'una OPA. Per què aquest termini? Doncs perquè els nous propietaris d'Abertis han de convèncer els accionistes que no han venut els seus títols. Per tant, previsiblement hauran d'elevar l'oferta per convèncer els accionistes que falten i els caldrà gastar-se més diners. Tot i això, l'OPA s'ha tancat amb èxit perquè la condició era aconseguir una acceptació del 50% més una acció del grup, i per això, ara que ja han aconseguit el control majoritari del seu capital social, es constituirà una societat conjunta amb ACS, HOCHTIEF i Atlantia, que es gestionaran a través d'Abertis.
La xifra del dia, 4,2 milions, és el nombre de passatgers que van passar per l'aeroport de Barcelona al Prat durant el mes d'abril, una xifra que és un 3% superior al mateix període de l'any passat. Una xifra que ampliarem a 8:45 quan detallarem com queden la resta d'aeroports catalans, en un dia en el que hi ha altres notícies. El Consell de Dones de Barcelona rebutja la sentència de la manada i exigeix modificar el Codi Penal. Sílvia Molina, bona tarda.
Bona tarda.
En el cas de la manada, aquest cas de la manada ha posat en alerta altres festes populars amb grans aglomeracions.
Sí, de fet, el 30 de maig arribarà la Patum de Berga, les festes del Corpus. L'Ajuntament de la capital de Berguedà es conjura per evitar tenir problemes. En aquests dies previs està formant entitats, bars i comparses per a detectar agressions sexistes. Mònica García, regidora de Patum.
No ha de ser un cop, sinó pot ser un comentari, pot ser un ventall amplíssim de conductes que poden ser llegides com a agressió sexista, i de fet ho són.
Detinguts dos lladres que acumulen 47 antecedents al passeig marítim de Sitges.
Els fets van passar el 9 de maig, però els Mossos d'Esquadra n'han informat avui. Els lladres intentaven sostreure una bossa dins d'un vehicle aparcat mentre els propietaris pagaven l'aparcament. Un dels lladres es va adonar de la presència policial i van fugir sense la bossa valorada en 700 euros. Finalment, la policia els va detenir al passeig marítim de Sitges.
I detingut un home amb antecedents de 8 robatoris a cases de Sant Feliu de Guíxols, a Girona.
El lladre entrava als domicilis forçant el bombí de les portes principals o de les portes corredisses. Es van portar 7 televisors, un ordinador, dues càmeres fotogràfiques i eines de bricolatge, entre altres materials. La policia ha detingut el lladre i la seva dona per intentar vendre un dels televisors que havia robat. Els dos ja han passat a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.
Les perles del dia. Ajornen fins l'any vinent el judici d'una banda de lladres que explotava caixers automàtics.
Aquest matí s'ha iniciat la vista, però s'ha ajornat perquè un dels acusats ha renunciat al seu advocat a l'inici de la sessió. La banda actuava principalment de matinada, cobrint-se el rostre amb caputxes, desplaçant-se en diferents vehicles i utilitzant la casa d'un d'ells per emmagatzemar els explosius que fabricaven. Els detinguts van actuar a diverses caixes de l'àrea metropolitana de Barcelona l'any 2015.
Bon dia, Carinyo. I adeu, que faig tard.
Ei, un cafè amb mi, almenys.
Oh, tens raó, perdona.
Per cert, recorda que aquest cap de setmana anem de compres.
No, que m'estresso.
Carinyo, tenim tot a tocar de casa. Que no saps que tenim a la ciutat 21 eixos comercials amb milers de comerços de proximitat.
Què dius?
Que sí. Mira la web eixosbsn.org.
Barcelona Comerç. Fem barri, fem ciutat.
La brúixola, amb Robert Calvo.
A partir de les 9 i quan acabi aquest programa de ràdio, per desintoxicar, per treure una mica la força de la intensitat informativa d'avui, arriba Ona Esportiva amb Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Robert Calvo.
Per tant, sobre el parèntesi del relax i del gaudí a partir de les 9 de l'esport.
Sí, senyor, i en concret del futbol, perquè hem de parlar de futbol després que el Barça perdés a nit la seva imbatibilitat a la penúltima jornada del Campionat Nacional de Lliga Primera Divisió, després de perdre 5-4 davant el Llevant al Ciutat de València amb doblets de Coutinho i Suárez, un d'ells de penal. Maig que els Blaugrana van jugar, recordem, sense Leo Messi, a qui Ernesto Valverde va donar descans, deixant-lo a la ciutat comtal. Aquest és l'entrenador del Futbol Club Barcelona.
Bueno, es una circunstancia extraña el partido de hoy. Vamos a ver si vamos a ser claros. No es normal que nosotros recibamos 5 goles. Podríamos haber perdido este partido o un partido hace 3 semanas, hace 6 meses o en el primer partido de liga. Nos ha tocado perder en el 37 porque nos hemos merecido al final. Me refiero a la trayectoria que hemos llevado y hoy, pues bueno, hay que reconocer los méritos del contrario.
El partit es va lesionar Thomas Vermaelen, havent de ser substituït per Gerard Piqué a la primera part. El belga pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta i es baixa per rebre la Real Societat al Camp Nou a la darrera jornada el proper diumenge. D'altra banda, el club acaba d'anunciar aquesta tarda que suspèn cautelarment 2.823 abonaments al Camp Nou de socis que varen revendre les seves localitats al mercat negre a través d'una xarxa al darrer clàssico, el darrer Barça-Real Madrid de Lliga. La comissió de disciplina del Futbol Club Barcelona decidirà la sanció que pot arribar a ser la retirada definitiva i expulsió de la condició de soci.
Només aquesta?
Només aquesta.
Vaja, vaja.
I posar tota la informació recaptada a mans de la justícia ordinària i que sigui el jutge qui decideixi quin és el pas següent a seguir. L'Espanyol segueix la seva bona ratxa de resultats, havent sumat 10 de 12 punts sota la direcció de David Gallego, que ahir, en la golejada 4-1 davant el Màlaga amb dianes de Gerard, Sergio García, Baptistao i Piatti, complia el seu primer dels dos partits de sanció. Un dels golejadors, Leo Baptistao.
Bueno, todos los que hemos jugado delante, yo creo que hemos hecho grandes partidos, independiente de que sea. Estamos todos para sumar y la verdad que entenderse con Sergio y Gerard es muy fácil, ¿no? Entonces yo creo que hemos hecho un gran partido, tanto ofensivamente como defensivamente.
El Girona, que perdia dissabte 0-1 davant el València Montilivi en la deu d'Eloi Amagat, ha conegut avui el nom d'un altre jugador que tampoc hi serà el curs vinent. El lateral Pablo Maffeo, cedit pel Manchester City al club català enguany, s'ha compromès amb l'Stuttgart alemany de la Bundesliga, on romandrà els propers 5 cursos, podent jugar la propera Europa League amb el seu nou equip. El Real Madrid, per la seva banda, recordem, golejava dissabte 6-0 al Celta de Vigo al Santiago Bernabéu sense Cristiano Ronaldo. A segona divisió A, la 39a jornada ens deixava l'empat del Reus a 1 amb el Tenerife, la victòria del Barça B al Molinón 2-3 davant l'Sporting i la derrota del Nàstic 1-0 al camp del CUE Sevilla Atlético. És aquesta derrota tarraconina la que ha portat la destitució de l'entrenador Nano Rivas i la contractació anunciada avui oficialment de José Antonio Gordillo, assistent del tècnic del Llevant Paco López. Gordillo, que fou jugador de l'equip grana entre 1998 i 2003 i secretari tècnic l'any 2010, serà doncs el quart entrenador del Nàstic aquesta temporada. La Unió Esportiva Cornellà, quart classificat del grup tercer de la segona divisió B, s'enfrontarà a l'Sporting B a la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió A. El partit d'anada es jugarà el proper diumenge al nou municipal de Cornellà a les 12 del migdia, la tornada el següent cap de setmana a la ciutat asturiana. A l'apartat poliesportiu, menció obligada a la Copa d'Europa d'hoquei patins, conquerida 22a a la seva història pel Futbol Club Barcelona Lassa davant el Porto a la ciutat portuguesa ahir, imposant-se per 4-2 i certificant així una temporada perfecta amb la Lliga i amb la Copa del Rei ja conquerides. Al bàsquet, 32a jornada ACB que va deixar la salvació matemàtica del Divina Seguros Joventut en imposar-se a l'Olímpic de Badalona al Fuenlabrada 95-87. El Barça-Lassa, per la seva banda, perdia 86-81 a Tenerife davant l'Iberostar, complicant-se la segona posició que ara té el Baskonia amb un triomf més. Doncs de la primera derrota del Barça en tot el campionat nacional de Lliga, manca d'una jornada per acabar. Acabarà el proper diumenge, insisteixo, davant la Real Societat. En parlem preferentment amb el Joan Maria Batlle, amb el Dani Solsona i amb el Manel Rodríguez. Serà a partir de les 9 a l'Ona Esportiva.
Albert, tu de quin any ets?
Del 67. M'estàs fent
gairebé.
La meva edat a través de les ones.
Bueno, ja ho has dit.
Sí, clar.
T'ho explico perquè ets del 67, per tant, un any abans. L'Ajuntament de Barcelona projectarà 43 films basats a... influenciats per les revoltes de maig del 68, per commemorar, de 1968, per commemorar els 50 anys de l'efemèride. Per tant, l'Albert té 49 anys. 40...
No.
51.
Lamentablement.
51 anys de l'efemèride, que s'emmarquen en aquest cicle que es diu Revolució GTEM, que està organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i que arrencarà el 22 de maig a l'antiga presó de la Model de Barcelona, un cicle que s'allargarà fins l'1 de juny, per tant, encara que no t'enganxes en el teu any, però vaja, ho...
No me'n recordo jo del maig del 68, si és la primera
no, clar,
pregunta,
no me'n recordo. Però pots anar a veure el context, sí, el context en el que vas néixer.
Encantat.
Albert, gràcies, bon vespre.
A vostè, que vagi bé.
Això és La Brúixola.
En el dia, en el vespre, que Quim Torra prepara la bossa per anar a veure Carles Puigdemont a Berlín. El president electe de la Generalitat a aquesta hora fa la bossa perquè demà se'n va a veure el que considera president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont. Quim Torra ha basat el seu nou govern en aquests eixos.
La primera, a l'exili o a l'espai lliure d'Europa. La segona, a Catalunya.
a través del govern de la Generalitat, el Parlament i els ajuntaments, i també amb la creació de l'Assemblea de Càrrecs Electes i la tercera via d'acció, naturalment amb una ciutadania apoderada, mobilitzada i involucrada en el procés constituent.
Així ha traçat Quim Torra el que serà el futur govern de la Generalitat, i Moncloa ja assegura que estarà atenta a les passes que es facin des d'aquí. Avui ho ha dit el president del govern, Mariano Rajoy, que farà complir la llei. De moment, el cap de l'executiu, Moncloa, Juan de Dios Colmenero, es reunirà amb els líders dels partits polítics en els propers dies.
Mañana se reúne con Pedro Sánchez, el jueves con Rivera, y los tres coinciden. No habrá complejos para aplicar de nuevo. Si es necesario el 155 en caso de que el nuevo presidente de la Generalitat traspase la línia roja de vulnerar la ley.
El 155 de la Constitució segueix damunt la taula, i pel que sembla el govern i els grans partits nacionals no s'ho pensaran ni un minut a l'hora de tornar a fer front comú per fer complir la legalitat, sobretot per combatre tots aquests organismes que pretén inventar-se Quim Torra, el Consell de la República, l'Assemblea d'Electes, totes institucions només integrades per independentistes. Això li ha costat el retrets avui de la resta de partits. Inés Arrimadas, cap de l'oposició.
Se quiere cargar el Parlament, se quiere cargar el gobierno, y además dice que a la persona que vamos a elegir hoy aquí no es el presidente de la Generalitat, sino que el presidente de la Generalitat es el que está en Berlín. ¿Pero qué instituciones quiere recuperar usted si se las quiere cargar todas?
Això el que deia avui Inés Arrimadas, el nou president electe de Catalunya, el que també avui li fan suggeriments des del sector econòmic. La patronal Pimec demana a Torra diàleg, estabilitat de govern i que es facin passos necessaris per eliminar el 155, diuen els petits i mitjans empresaris. La SACOT, una patronal pròxima a l'independentisme, demana a Torra celeritat en la formació del nou govern. Foment del Treball demana compromís amb el marc de la legalitat i que se centri en la recuperació econòmica, i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT reclamen un govern efectiu que impulsi polítiques socials i també que retiri d'immediat el 155. Els més negatius, empresaris de Catalunya, que veuen a venir el que pot passar en els propers dies i les properes setmanes, que és que més empreses continuïn marxant de Catalunya amb aquest panorama. Fora d'això, avui expliquem que ACS i la italiana Atlantia s'han fet ja amb el control de pràcticament el 80% de les accions de Vertis. És el resultat de l'OPA sobre el 100% del capital de la companyia d'infraestructures. Ho expliquem en aquest dilluns, en el que tenim dades de l'aeroport de Barcelona, que va transportar més de 14 milions de viatgers fins l'abril. Un 7,5% més, Laura Pons.
Doncs més de 14 milions de viatgers, xifra que representa un increment del 7,5% respecte als primers 4 mesos del 2017. Concretament, els passatgers dels vols nacionals van créixer un 5%, mentre que els dels vols internacionals van créixer un 2,5%. També tenim dades, Robert, de l'aeroport de Girona, que perd un 3% de passatgers durant el mes d'abril, encara que manté la tendència ascendent en el que portem d'any. Ryanair continua acaparant el trànsit amb les rutes de Brussel·les, Wizz a Alemanya, Opis. I per últim, també dades de Reus, que supera els 43.000 passatgers a l'abril, un 3,4% més que l'any passat.
Això en un dia en el que destaquem un tema, que és que la Fiscalia demana 37 anys de presó per un home acusat d'abusar de les seves filles menors a Lleida. Té 46 anys. La Fiscalia basa la seva petició de condemna en dos delictes de maltractament habitual, un de maltractament i dos de continuats contra la llibertat sexual. Segons l'informe, aquest home pegava les seves filles de manera habitual amb bufetades i cops de cinturó. I 34 a les 8. Això és Onda Cero Catalunya.
La brúixola, amb Robert Calvo.
Juan Carlos García, al control tècnic. Seguim a la brúixola, camí de les 9. Després dels mesos d'hivern, Barcelona nota un repunt en les vendes dels comerços locals. Els diferents eixos de la capital catalana, que són 21, venen registrant des de fa unes setmanes l'arribada del bon temps i, per tant, una major afluència i una major quantitat de vendes en aquests comerços, que representen el gran teixit comercial i econòmic d'aquesta ciutat, de la capital catalana. En volem parlar avui a la brúixola amb Salva Vendrell, que és president de la Fundació Barcelona Comerç. Què tal, Salva? Bon vespre.
Molt bon vespre.
L'arribada del bon temps fa notar que en els carrers de la ciutat, i això és una evidència, ja hi ha més gent, més visitants i, per tant, més despesa en aquests comerços del centre de la capital. Del centre, i no sé si tant del centre.
Bé, tenim la sort a Barcelona de gaudir d'un clima fantàstic i aquest mes de maig, malgrat que no ha acompanyat del tot, perquè no està sent del tot... Bueno, és molt primaveral i, per tant, doncs encara podria fer millor temps, però és veritat que quan arriba el bon temps la ciutat s'activa, no? És com una mena de dinamització natural que té la ciutat, no? I a nivell dels eixos comercials notem molt aquesta arribada del bon temps, sobretot en forma de, doncs, evidentment, doncs, terrasses al carrer, la gent consumeix, la gent fa més vida al carrer, no? I, per tant, doncs, en aquest sentit, ha començat, doncs, com un mes de maig habitual, fins i tot diria que amb millor que d'altres ocasions, en altres anys.
Nosaltres, Onda Cero Catalunya, està aquí a les Rambles de Barcelona, és a dir, el pulmó de la ciutat, una de les artèries de la capital catalana, i sí que és veritat, i ho comentàvem ara abans d'entrar a l'estudi, que hi ha un repunt una mica de la presència, com a mínim, de turistes estrangers, n'hi ha més. Uh-huh. No sé si el comerç local també es veu beneficiat de l'economia local.
Aviam, al final sempre, evidentment, com més visitants tinguem, i sempre hem defensat que hem de tenir visitants, ja siguin de fora del país, com de la pròpia, diguéssim, dels entorns de l'àrea metropolitana, de Catalunya mateix, evidentment, es van repartint i es van esponjant per tota la ciutat. És obvi també que es concentra a zones molt concretes de la ciutat, que a vegades poden fer fins i tot nosa, però tots en gaudim una miqueta d'aquestes visites.
Fa uns dies parlàvem aquí a la brúixola d'aquesta sessió que està fent la Fundació Barcelona de Comerç, aquestes sessions que està fent d'òpera en els comerços de la ciutat, amb aquest lema Òpera al Comerç. Ens ho explicaven fa uns dies el seu director artístic. Uh-huh. I això no es tracta de res més que de portar les àrees més històriques i que tothom coneix. Uh-huh. A diferents botigues i comerços de la ciutat de Barcelona, per tots els districtes. Uh-huh. I en tots els eixos. I ja ha començat aquesta Òpera al Comerç, i com està funcionant?
La veritat és que estem molt contents, sorpresos fins i tot de la bona acceptació que ha tingut aquesta iniciativa. Portem ja dues representacions. La primera va ser Sala de Família, l'altra ja la vam fer a Poble Sec, i aquesta setmana vinent, tot just aquí davant de casa vostra, les vostres instal·lacions, al Mercat de la Boqueria.
D'aquí a 5 dies, el divendres, no?
Això mateix, ho tenim aquí mateix, i de ben segur que si traieu el cap us agradarà, perquè és una iniciativa molt, molt xula.
A veure, Salva, recorda a la gent en què consisteix aquesta Òpera al Comerç, que ja fa uns dies ja explicàvem àmpliament, però recordem a la gent que és que en diferents comerços de la ciutat hi haurà un cantant d'òpera que cantarà una àrea concreta. Uh-huh. Relacionada. Uh-huh. Amb aquell comerç.
Exacte. En aquest cas es fa dins del Mercat de la Boqueria, es representa entre quarts de 6 de la tarda i quarts de 9 del vespre, aproximadament. Es fan 10 àries repartides en un interval de temps, de tal forma que puguis seguir-la tota de forma completa. I és realment espectacular, perquè veus la potència, no?, que té aquesta gent, i a més és com molt emotiu, i esperem i estem convençuts que dins del Mercat de la Boqueria encara, encara tindrà més...
Més importància, perquè és un lloc molt emblemàtic per fer una òpera, a més perquè està al costat del Gran Teatre del Liceu.
Exacte.
que acompanya aquesta zona del centre de les Rambles de Barcelona. Uh-huh. Parlant de mercats, ara que parlàvem, sí, del Mercat de la Boqueria, d'aquí a uns dies, i en parlarem també en aquest programa de ràdio, serà notícia el Mercat de Sant Antoni, perquè reobrirà després de gairebé una dècada. Uh-huh. O més d'una dècada d'obres i d'instal·lació de les parades del mercat a la Ronda de Sant Antoni. Uh-huh. Reobre un mercat històric a Barcelona que s'ha reformat. Uh-huh. Amb quina intenció i com ho estan veient els comerços d'aquest barri, del barri de Sant Antoni, que podria acabar convertint-se en un d'aquests centres de gentrificació, que s'anomena així, gentrificació,
sí, sí,
quan el turisme s'acumula en una zona concreta de la ciutat.
Aquesta paraula que no ens agrada gens a ningú.
Clar,
eh?
Clar, clar.
Esperem que no sigui així, esperem que es faci una bona feina en aquest sentit, que es faci una bona pedagogia i que entre tots intentem que no sigui un conflicte, que no sigui un punt de mal rotllo, no? I que al final, doncs, tots ens en sortim. Hem tingut la sort d'estar dins del mercat ja. Mm. És realment espectacular. s'ha fet una feina brutal i de ben segur que serà un èxit per tota la ciutat, no només pel mercat de Sant Antoni.
Serà un mercat que d'aquí a uns dies detallarem com s'ha configurat, en el que hi haurà un gran supermercat sota aquest mercat, amb una zona d'aparcament molt àmplia, i serà el primer, com a mínim de Barcelona, que tindrà un gimnàs dins del propi mercat.
Sí, sí. La veritat és que quan vam veure les instal·lacions, em sembla que són 400 places d'aparcament, a una profunditat de gairebé, arriba fins als 60 metres de profunditat, un supermercat amb una superfície comercial, si no recordo malament, de 2.000 metres quadrats, pràcticament del tot diàfan, unes instal·lacions dins del mercat espectaculars. Segur que quan quedi inaugurat ens quedarem tots realment sorpresos.
Dèiem al principi que el mes de maig ha ajudat a animar les vendes als comerços per l'arribada del bon temps, els comerços que surten al carrer des de l'arribada de la primavera, però amb més intensitat aquest mes de maig.
De fet, és el mes per excel·lència, és el mes que aprofitem tots els eixos comercials per fer les mostres de comerç, les de gastronomia, les rutes de tapes. Quan arriba el bon temps a la ciutat es nota de seguida i tots tenim ganes de gaudir d'aquest clima i de la nostra ciutat al carrer, no? I per tant és el mes que aprofitem per fer el màxim d'accions possibles al carrer, perquè encara la temperatura ens respecta, no fa massa calor tampoc, i la veritat és que, bueno, totes les mostres que fem són un autèntic èxit.
Hi ha el Tap Antoni, que es viurà al barri de Sant Antoni, que serà notícia d'aquí unes setmanes, però també hi ha activitats a l'eix comercial de Sant Martí, de Sant Andreu, etc.
A pràcticament tots els eixos comercials de la Fundació Barcelona del Comerç, vull dir, a Sants, a Gràcia, a Sant Gervasi, a Sarrià, a Sant Antoni, a Sant Andreu, entre el mes de maig i el mes de juny tenim activitats al carrer amb una afluència molt important de gent.
Doncs ja ho saben, activitats al carrer de la Fundació Barcelona Comerç, que com cada dilluns ens visita el programa. Gràcies, Alba Vendrell, bon vespre.
A vosaltres.
La brúixola d'Onda Cero Catalunya.
Ara els explico una cosa. Les Sons està al Gran Teatre del Liceu des del dia 16, des de dimecres. És un ballet inspirat en el somni d'una nit d'estiu, la cèlebre comèdia de Shakespeare sobre el desig, en el context d'un marc natural i també màgic. Això és el que plasma en la seva coreografia Jean-Christophe Maillot, creada el 2005 sobre la música incidental de Félix Mendelssohn i amb partitures electròniques de Daniel Teruggi i Bertrand Maillot. Teatre, música i dansa per orquestrar un desordre fascinant. Sensibles, bromistes, enginyosos, brillants, truculents o seriosos. Tres generacions de ballarins representen un microcosmos humà que s'entrellaça amb humor i gràcia a la xarxa de les seves pulsions. Les ballets de Monte Carlo, hereus de la tradició creada per Serge Diaghilev, presenten amb aquest muntatge el seu arrelament a la tradició i a la vegada el seu compromís amb l'avantguarda. Les ballets de Monte Carlo, des del dia 16 de maig, des de dimecres fins al dia 19, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a la gran, elegant i trencadora obra clàssica i a la vegada innovadora. Així arribem gairebé a 9:15.
Economia a la brúixola.
Hisenda ja ha tornat més de 399 milions d'euros a més de 500.000 de contribuents catalans en relació amb la mateixa data de l'exercici anterior. És un import d'un 16% superior i els contribuents beneficiats en són un 14% més. El nombre de declaracions de l'impost sobre la renda presentades fins ara a Catalunya és de 954.000, que és un 18% més gairebé que l'any passat. Amb tot això, els gestors administratius de Catalunya, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que fan unes 800.000 declaracions anuals de la campanya de la renda, el 40% gairebé dels 2 milions de declaracions que solen presentar, alerten d'una realitat que està passant aquest any. Diuen que el 30% dels esborranys de la renda d'Hisenda contenen errors o els manca informació rellevant. Deixin-me que saludi aquesta hora en directe Jordi Altalló, que és ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors de Catalunya. Senyor Altalló, què tal? Bon vespre.
Molt bé, bon vespre.
Vostès diuen que el 30%, com a mínim el 30% dels esborranys, tenen errors. Per què?
Doncs perquè hi falten... Bàsicament tenen errors o hi falten dades. És a dir, és tan perillós que hi faltin dades com que tinguin errors. I no és una qüestió de que sigui un 2%, un 5%. sinó que n'hi ha moltes, nosaltres ho quantifiquem entre un 25 i un 30%.
Vostès diuen que és una frivolitat pensar que es pot fer la declaració de l'IRPF amb un clic de mòbil, i entenc que fan referència a un tema que ja hem explicat aquí a la brúixola. Quan va començar la campanya de la renda, vam tenir aquí la Maria José Tarancón, que és advocada i economista, i ens deia: alerta amb aquesta nova aplicació d'Hisenda que s'ha posat en marxa aquest any, perquè sí. no és que contingui errors, sinó que porta errors, és a dir, porta equívocs, perquè es deixen de deduir moltes coses que s'han de posar en la declaració de la renda. Vostès això ho han notat?
Home, saps què passa? Que allò no us dèiem de la frivolitat i de la valorització de l'impost sobre la renda. Mira, el manual que ha dit el propi Ministeri d'Hisenda, és a dir, l'Agència Tributària, té 1.140 planes. I amb un manual de 1.140 planes, la voluntat de l'administració és: miri, vostè o per telèfon o via l'aplicació del mòbil, no es miri res, no faci res, confirmi l'esborrall, digui que sí en un clic i adiós, bons dies. I això no es pot fer, perquè tingués en compte que hi ha moltes informacions, moltes dades, que aquests esborralls no hi són, i que, evidentment, si no et mires res, acabaràs perjudicat, segur.
Per tant, la recomanació dels gestors, quina és?
Que la gent... Mira, la recomanació és, si vostè vol fer una, la renda per telèfon, no la faci, perquè no saps ni qui tens a darrere la línia telefònica, ni quina formació té, ni quina capacitació té, no saps res de la persona amb la qual estàs parlant. I a més li estàs explicant les teves dades personals, que depèn a qui li expliquis et poden portar problemes. Això en primer lloc, és dir, declaracions per telèfon que no se'n facin. I en segon lloc, si vols fer la declaració via l'APP aquesta famosa de l'Agència Tributària, el que tens que fer és mirar-te la declaració abans de confirmar-la. I quin és el problema? Si tu et poses a l'aplicació aquesta de l'APP, tens un problema important, que és la primera pantalla que et surt és su resultado es tanto, amb la idea de, com el resultado s'ha de devolver, no faci res més, digui que sí i adeu, bon dia. I en canvi, si tu agafes, fas amb l'APP aquesta, fas la declaració i la intentes mirar pel mòbil, com que s'ha fet en PDF, no es veu absolutament res. Llavors, has d'agafar el PDF, agafar-lo, imprimir-te, traspassar-lo amb un ordinador, imprimir-te el PDF per veure que realment les dades que hi ha allà són correctes amb el que tu tens.
Sí, senyor Altaió, la pàgina web funciona i és una bona eina, entenc.
El RentaWeb, m'estàs dient?
Sí.
Sí, el RentaWeb sí. És a dir, el RentaWeb és una bona aplicació, el que passa és que també, igual que amb l'APP aquesta, t'has de mirar les dades. És a dir, el que no es pot fer és aquella situació de dir: miri, com que em surt la declaració de renda a tornar, jo no faig res, no comprovo res, no miro res, dic que sí, adéu, bon dia. Perquè els errors te'ls menjaràs tu.
Hem convidat aquí a l'estudi, senyor Altaió, a Daniel Bácaro, que és fiscalista i professor d'AE Business School. Senyor Bácaro, què tal? Bon vespre.
Bon vespre.
Està d'acord amb el que diu el senyor Altaió?
Efectivament. La pàgina web d'Hisenda i tot el sistema de descàrrega de dades fiscals, el que hem de tenir clar és que és un luxe asiàtic. Això de poder estar al sofà de casa nostra i descarregar-nos les dades fiscals i l'esborrany que té Hisenda, doncs és un luxe. No fa tants anys que havíem d'anar a buscar certificats de retencions a bancs, a feines, i fer un paper carbó autocopiatiu la declaració. D'acord? Llavors, això és un luxe asiàtic, però implica una responsabilitat, efectivament, com deia el meu company, que és revisar aquestes dades, perquè són unes dades proporcionades en gran part per tercers a Hisenda, que poden contenir errors, i després hi ha canvis a la nostra vida personal. Si ens hem casat, si ens hem divorciat, si hem adoptat un fill, si ens hem anat a viure a casa d'un amic, tot això pot tenir implicacions a la declaració de renda i en conseqüència...
Deduccions.
Exactament. I això s'ha de revisar. És un peatge que s'ha de fer, o, si no, en tenim dubtes, doncs anar a veure un professional especialitzat i que ens faci les preguntes adequades per confirmar que aquell esborrany que efectivament surt a la pantalla i la tendència podria ser a fer-li un clic, allò com si estiguéssim donar-li un botó de m'agrada aquest import, doncs això no es pot fer.
Aquí està la pregunta. Qui ha d'actualitzar les dades fiscals o les dades que s'han de posar a la declaració de la renda per tenir certes deduccions? Quin és el responsable? La persona física, el banc en el cas de les hipoteques, per exemple, i en el cas de la resta de deduccions, l'altra part contractant. Qui és el responsable d'actualitzar aquestes dades?
A veure, hi ha una cosa que està clara. Mira, el responsable de la declaració de la renda és el contribuent. Doncs tu el que has d'actualitzar les dades ets tu com a contribuent. El que no pots dir és, mira, com que no tinc el certificat, no he pogut posar bé. El que s'ha de fer és actualitzar les dades i preocupar-te tu de trobar les dades correctes. No donar-li la culpa a un tercer. És que no m'ho han enviat. Dic, escolti, doncs vagi a buscar-ho. Entens?
És a dir, un és l'últim responsable, una persona...
Tens dubte.
És l'últim responsable d'aplicar en la declaració de la renta totes aquestes aquests factors que la faran ballar cap un cantó o cap un altre.
Totalment d'acord. El ventall de possibilitats és molt ampli i efectivament nosaltres hem de ser conscients de que Hisenda no ho sap tot entorn a la nostra vida i efectivament doncs, la nostra situació personal pot implicar que tenim accés a determinades deduccions i som nosaltres els que hem de confirmar. Ah.
Sol passar això de que, com deia el senyor Altalló, quan ens surt a tornar, sigui en versió web, versió app, quan surt la declaració de renda a tornar, ja s'ha acabat el bròquil.
La tentació pot estar allà, però òbviament això doncs, pot ser que ens tornin més, pot ser que ara demanem una devolució i que Hisenda té, durant 4 anys, ens pot comprovar que complíem els requeriments, que teníem la documentació apropiada i, en conseqüència, el que ara pot semblar, ostres, doncs mira, em surt a tornar, dic que sí i fantàstic. Doncs pot implicar problemes, sorpreses, pèrdua de temps, pèrdua de diners en el futur, amb la qual jo crec que si estem cada dia mirant el mòbil 2 hores i compartint i enviant dosenes de missatges, mirem a la declaració de renda, que és una declaració que es fem un cop l'any i implica molts diners i moltes possibilitats que hem d'estar segurs del que estem dient.
Senyor Altalló, quines són les deduccions que la gent es deixa pel camí? Les més populars, vaja.
Les més populars, les deduccions per descendents o ascendents, perquè l'agència tributària no sap si has tingut un fill o tens el pare al teu càrrec o tens la mare al teu càrrec, aquesta és de les bàsiques. I després, tot el que són el tema de deduccions per reduccions per plans de pensions, per aportacions de patrimonis protegits, el que són reduccions, l'agència tributària ho té molt malament. I ja no et dic la qüestió de les imputacions de renta dels immobles, que allò és una barbaritat. És a dir, si tu, l'agència tributària, té a la seva base de dades que la teu del catastre, un immoble que segons el catastre és teu i no és teu, el que ha de demostrar que no és teu ets tu. És la aberració ja absoluta.
Al final, els responsables som els contribuents, els que hem d'acabar informant a Hisenda dels detalls de la nostra vida, perquè, com deia en Daniel, pot variar molt al llarg d'un any i pot haver-hi canvis que afectin aquesta declaració de renda, per exemple, en el que fa les deduccions per l'habitatge, etc.
Però compte una cosa, que és que el que subyace amb la llei de l'administració de les facilitats que dona, que és correcte, jo ho trobo molt bé, però el que subyace és que la gent presenti la declaració de renda el més de pressa possible, sense revisar absolutament res, i així el que aconsegueixen és, com ara deies tu abans, una quantitat de propaganda dient, mira, hemos devuelto no sé cuánto. Per què? Perquè la gent no es mira les declaracions de renda i tal com li envien l'esborrall, el signi l'envien.
Hi ha algú que encara tingui la temptació, Jordi i Daniel, de no fer la declaració de la renda i llavors, vaja, que es pugui anar allargant la cosa en el temps fins que l'enxampin? Hi ha casos encara d'aquests, ho dic perquè hi ha casos mítics i famosos i històrics, eh?
Home, hi ha casos de tot tipus, però el ventall d'informació que té Hisenda cada any és més detallat. Ara Airbnb doncs, començarà
a facilitar. Em volia referir, faig la pregunta d'una altra manera, hi ha algú que pugui tenir escapatòria encara a Hisenda?
Cada cop menys, la veritat és aquesta, perquè es comparteix informació de més àmbits, de més països, s'han introduït nous intercanvis d'informació, el Common Reporting Standard entre dotzenes de països, s'ha introduït Airbnb, començarà a donar dades doncs, informant aquelles persones que han llogat la seva vivenda. Cada cop Hisenda té més informació i la creua millor. Ara bé, com dèiem abans, hi ha determinats canvis a la nostra vida que no ho sap i no ho pot saber. Llavors som nosaltres qui haurem d'informar i qui haurem de prendre almenys doncs, el temps que faci falta per confirmar això, perquè és un tema molt important, fonamental i que és un cop l'any. Fem-ho bé. Vull dir, si no, perdrem molt més de temps.
A banda del que fa referència a les declaracions de la renda, de la campanya de la renda, deia això de si algú pot escapar, perquè aprofito que tinc un parell de persones aquí que em poden il·luminar sobre aquest tema, Ja ho explicàvem fa uns dies, el Ministeri d'Hisenda treballa en un expedient sancionador per inhabilitar fins a 4 anys Carles Puigdemont per haver incomplert la llei d'incompatibilitats dels càrrecs de la Generalitat. Diu Montoro que quan un càrrec se'n va del càrrec o cessa del seu càrrec, s'ha de declarar els béns que té, la declaració d'activitats, la declaració patrimonial i d'interessos, i també una declaració complementària que inclou cònjuges. Ell no ho ha fet, ha decidit no fer-ho, se l'ha avisat en un parell d'ocasions i no ho ha fet, i per això és quan el ministre d'Hisenda es posa a treballar en aquest expedient sancionador. Parlo de Carles Puigdemont perquè ve a la ben entesa, però parlo de qualsevol càrrec públic que pugui estar en la mateixa situació. Aquesta declaració que s'ha de fer és de no escapatòria?
A veure, a mi el que em fa l'efecte és que és una norma legal que obliga els polítics a quan deixen amb el seu càrrec a fer una sèrie de comunicacions a l'agència tributària, i el que s'ha de fer és complir la llei.
Ho hem de marcar amb una tendència mundial de transparència, i en fi, això és un tema que, de la mateixa manera que la digitalització de l'administració tributària és un fet i no té marxa enrere, la transparència de càrrecs públics i el que es faci un escrutini dels seus béns i les seves fonts de renda, doncs efectivament anem a aquest camí.
Vaja, que no és un atac malvat de Montoro contra Catalunya ni contra Carles Puigdemont per portar-lo als tribunals, sinó que és, vaja, una decisió que afecta a Carles Puigdemont i a qualsevol ciutadà que hagi exercit càrrec públic. Jordi Altaió, ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors de Catalunya, gràcies per estar a la brúixola, bon vespre, i per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, vagi bé.
I en Daniel Bácaro, fiscalista i professor d'EAE Business School, gràcies per venir a l'estudi de la brúixola, bon vespre.
A vosaltres, moltes gràcies.
Anem tancant aquesta brúixola de dilluns. Abans els explico, els recordo, vaja, que tenim una enquesta, ara que parlava de Carles Puigdemont, que tenim una enquesta oberta al nostre web ondacero.es/Catalunya. Creus que Catalunya tindrà un govern estable amb Quim Torra com a president? Creus que Catalunya tindrà un govern estable amb Quim Torra com a president? Fa una hora. Fa menys d'una hora, gairebé. La cosa estava 60-40. Aquesta hora, el 72% considera que no, que el que ha començat avui no és un govern estable. El 28% considera que sí. Podeu seguir votant al web ondacero.es/Catalunya.
Les notícies de demà.
Que serà dimarts i que ens portarà l'actualitat del dia Josep Puig, i explicarem a les 7 i 5 minuts de la tarda.
Explicarem moltíssimes coses, Robert. Ho explicàvem també en titulars avui, que el nou president investit de la Generalitat, Quim Torra, viatjarà demà a Berlín per reunir-se amb el seu antecessor, Carles Puigdemont. Tots dos oferiran una roda de premsa a la tarda que seguirem aquí a Onda Cero, i els hi podrem oferir també a les 7 de la tarda quan comenci aquest programa de ràdio. Al matí estarem pendents de la signatura que el rei Felip VI ha de posar sobre el document d'investidura de Quim Torra, un document que avui li ha enviat el mateix president del Parlament, Roger Torrent. Serà llavors quan l'escollit per la Cambra Catalana sigui president de ple poder. I en plana cultural, demà coneixerem el 39è festival, el seu programa de l'Aplec del Cargol de Lleida.
Ah, que és una festa molt important, l'Aplec del Cargol, eh?
I tant.
I aquest any que estem en precampanya electoral, segurament allà hi haurà molts polítics que aniran a fer campanya electoral. Per cert, ara que parlaves de la plana cultural, l'Aplec del Cargol és un fet cultural molt important, però demà també es presenta el Festival Internacional de Poesia de Barcelona, que no és gens menor, que arriba a la 34a edició, i demà, ara que parlàvem amb la Fundació Barcelona Comerç, demà s'obre al públic, no el públic general, sinó el públic que, vaja, els periodistes i
el mercat de Sant Antoni,
la gent de la comunicació i la gent que després haurà d'explicar com és el nou mercat de Sant Antoni, s'obre el mercat de Sant Antoni de Barcelona, que porta 10 anys en obres i que s'obrirà llavors sí al gran públic a partir del dia 24 de maig. I jo ja n'he vist alguna cosa, i els asseguro que és una obra impressionant, per què no dir faraònica, gairebé, que ha durat 10 anys.
Quina sort, Robert, jo tinc moltes ganes de veure'l, i crec que els oients també
estan desitjant veure'l. Un dia ens n'anirem al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Gràcies, Josep, bon vespre, fins
bon
demà.
Bon vespre.
En Josep Puig, que produeix aquest programa de ràdio que es diu La Brúixola i que acaba ara, i que realitza Juan Carlos García, el control tècnic. Demà hi tornem, si vostès volen, a partir de les 7 i 5 minuts de la tarda, amb la informació, amb tota l'actualitat de Catalunya. Ara segueix la ràdio. A les 9 la ràdio es diu Albert Arranz. Es diu Ona Esportiva. Senyores, senyors, gràcies per estar un dia més a l'altra banda de la ràdio. Passin bona nit.
La brúixola. Les veus i els sons de l'actualitat a Onda Cero.